Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Podcast del Via Lliure.
Volia sentir l'opinió d'un expert. Tenim en línia el catedràtic d'hidrografia de la Universitat de Girona, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, de l'ICRA, el senyor Josep Mas Pla. Senyor Mas Pla, molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia.
Ahir va haver-hi una cimera antisequera que va acabar sense acord. No sé com ho va viure vostè.
No, jo vaig viure bé. El que no ho viu gaire bé és el país. Escoltant el que deien els... Bé, és una pena, perquè vostè ara em farà parlar de política i encara diria algun disbarat. Em sembla que el que han dit els tertulians reflecteix molt bé. En certa manera, el desgavell polític que potser tenim en aquest país, no hi ha temes, temes pràctics com és el de l'aigua, i li voldria dir que si bé els polítics ens donen aquesta imatge que ens donen de baralles partidistes, ja aquí ja estic anant més enllà del que em toca, els tècnics, crec que els tècnics que tenim fan prou bona feina. Els tècnics hidrològics.
Sentim un petit soroll, a veure si podem millorar-lo ara amb el Josep Mas Pla, perquè li volia fer algunes preguntes al voltant de la sequera, ja sentíem una mena de soroll allà al mig, a veure si podem millorar aquest so, i a partir d'aquí li preguntarem les qüestions més tècniques, més enllà de la qüestió política, que ja s'han encarregat, diguem-ne, els membres de la tertúlia del Via Lliure. A veure si el podem recuperar, senyor Mas Pla, ara sí, a veure si amb aquest so el millorem una miqueta. Li volia preguntar si, havent llegit, si ha tingut l'ocasió el decret de sequera del govern, a vostè li sembla suficient per intentar mirar de pal·liar, o es poden fer moltes altres coses al voltant d'aquesta qüestió?
No, a veure, el decret de sequera el que fa és posar restriccions a l'ús de l'aigua, tant a l'ús domèstic, agrícola, ramader, i evidentment quan hi ha escassetat s'ha de restringir. Els tant percents que han posat, doncs, en fi, ells sabran i s'han fet, suposo, com els càlculs adients. El tema que sortia abans és si han estat ben consensuats o no. Jo ahir parlava amb la gent dels regants de la Muga i és clar que els donin un 10% de l'aigua per regar els preocupa moltíssim. Però clar, la situació és la que és. I poder no és tant el d'aquest de sequera com el problema que tenim, que és un problema estructural d'intentar treure el màxim profit dels recursos minvats que tenim en aquest país, ja per naturalesa. I tot i així, vull dir que, a veure, s'han fet moltes coses. El que passa que, esclar, venim d'uns temps on el tema del canvi climàtic, algun polític ha dit abans, una de les dues persones que han entrevistat, diu, és que el canvi climàtic fa temps que hi és. Dic, sí, el canvi climàtic fa 15 anys, posem-hi 20, ningú en parlava. I canviar les infraestructures de captació d'aigües i de gestió hidràulica és una cosa molt lenta. I un cop, no només del tema polític, pel tema econòmic, i del tema també tècnic i de sensibilització de totes les administracions. Per tant, posem-hi que el temps de resposta que hem tingut la societat, les administracions, per reaccionar amb això, ha estat relativament curt. Jo diria que s'han fet grans coses, com per exemple les dessalinitzadores, i també el tema aquest de l'aigua regenerada. És a dir, el fet d'utilitzar aigua regenerada, que em sembla que actualment són 51 hectòmetres cúbics, fent respecte als 32 que es van fer servir el 2021, vol dir una consciència i una capacitat de gestionar uns recursos que d'altra banda haguessin anat a mar, que és envejable, que està molt bé. Què hem de fer més? Oh, i tant.
Ahir es parlava també de les piscines, per exemple, en aquestes mesures, i hi havia hagut polèmica al voltant de prohibir o no prohibir les piscines particulars o públiques, perquè hi havia qui argumentava també, perquè al final quan es fa una mesura té efectes, diguem-ne, afegits, no?, i argumentava, i crec que amb un cert interès, que si es torna a produir un estiu com el de l'any passat, al final les piscines públiques també, però en algun cas fins i tot les privades, són refugis climàtics per moltíssima gent, que poden ser la solució o una de les solucions per no tenir efectes molt més greus de cops de calor que puguin ocasionar problemes importants a la ciutadania.
El tema de les piscines és complicat, perquè és a dir, les piscines privades, clar, això hi va haver un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que comptava les piscines que hi havia en la zona del Vallès, a tot aquest cinturó perifèric de Barcelona, de pobles on no hi ha anat a viure gent, doncs, en fi, que es permet tenir piscina. I és impressionant, si vostès agafen la foto aèria i miren la quantitat de taques blaves que hi ha a la zona, al voltant de Barcelona, és immens. Val? Clar, això són piscines, evidentment, són privades. Respecte a aquest ús beneficiós que pot tenir una piscina a la societat, les piscines públiques, doncs, en fi, poden ser una solució, sobretot de cara a l'estiu, des del punt de vista fins i tot sanitari, higiènic, no es pot dir-ho, de benestar, en el fons. Clar, aquí, quants metres hi caben en una piscina pública? Una piscina que faci 25 per 20 i 2 metres de fons. De fet, el volum, respecte al que es fa servir, i això dependrà de cada població, el volum que és emplenar aquesta piscina i mantenir-la, que cada dia s'ha de canviar l'aigua, canviar un percentatge petit de l'aigua, em sembla, per llei, poder no és tan exagerat. Esclar, en vez de dir, no, és que no es poden obrir, escolta, en aquest municipi, com ho tenim? Per exemple, si mirem el mapa, aquest, el visor de la sequera, que té l'Agència Catalana de l'Aigua, veurem que, per exemple, les zones que estan en emergència són les zones de l'Eix Ter Llobregat, és a dir, tota l'aigua, tots aquells municipis que s'abasteixen de l'aigua que tenim a Sau, Susqueda i la Llosa de Cavall, etcètera, etcètera.
Sí.
Clar, en aquestes zones potser sí que estem tirant d'uns reservoris que no tenen entrada. Altres zones que s'alimenten de recursos subterranis, de recursos propis, com ho tenen aquesta gent? Com estan aquestes captacions? És a dir, han baixat molt els nivells? Poden permetre-s'ho? Jo entenc que la llei ha de ser per tothom igual, però és clar, fem un moment que fem un cafè per a tots, que es diu, i que potser hi ha alguns municipis que diuen, escolti, jo, com que tinc aigua d'un pou que en aquests moments en la sequera, evidentment que l'afecta, però que té unes reserves notables i les estic extraient amb una certa eficiència, doncs em puc permetre posar aquests, no sé, 300 o 400 metres cúbics d'aigua que acaben a la meva piscina. Dit el número així és molt a la babalà. Però vaja, no és cap disbarat.
Senyor Mas Pla, quan estàvem parlant de les mesures, jo recordo que l'any 2008 vam arribar a aquell moment en què es va començar a planificar l'arribada de vaixells plens d'aigua, etc etc. Li preguntàvem això a Samuel Reyes, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, deia, espero no haver-hi d'arribar. Tot i que l'any 2008, quan es va superar aquella sequera, perquè va ploure, per cert, es va dir, no, és molt improbable que tornem a viure un escenari com aquest perquè hem posat noves infraestructures, etc. No? Vostè s'hi veu amb la possibilitat que haguem de prendre mesures d'aquest tipus, que és fer venir aigua a través de mitjans poc convencionals fins a casa nostra perquè el mes d'agost o setembre no ens arribi?
A veure, no ho sé. Són mesures, evidentment, pal·liatives, que arribar un vaixell amb aigua... Quantes piscines porta un vaixell? 10, 15 piscines porta. Clar. Amb això, doncs, aixuguem l'aigua que pot fer servir Barcelona en una hora, en dues hores. Són mesures, evidentment, necessàries, sempre falta aigua. El que no et sé dir jo, quina és l'eficiència que pot tenir això respecte al cost que suposa. El que calen són... hi ha un tema, jo ara voldria, si em permet, dir, a veure, això del canvi climàtic, tothom ens ha dit, sí, home, sí, això faltarà menys aigua, etcètera, etcètera, és cert, a la Mediterrània, i això el tercer informe del canvi climàtic ho diu, que faltarà entre un 20-25% de l'aigua a l'horitzó del 2050. Però, esclar, això ens sembla com molt llunyà, i ens sembla com una cosa progressiva. I ens sembla que ara sí que li hem vist les orelles al llop de dir com es manifestarà el canvi climàtic, doncs amb episodis de sequera molt profuns. Aleshores, què hem de fer? Jo, més que aquestes actuacions pal·liatives momentànies, el que cal és dirigir la mirada a obres més de gran envergadura, amb actuacions, que algunes d'elles ja estan en el pla d'actuació que s'ha d'aprovar d'aquí un mes en el Parlament de Catalunya, el pla d'actuació de la gestió de l'aigua en el districte fluvial d'aquí de Catalunya, de les conques internes de Catalunya. Perdonin, però això dels vaixells per mi és una anècdota. Que, evidentment, pot pal·liar alguna cosa, però no. Hem d'anar a gestionar bé l'aigua del territori. I aquí hi ha les desaladores i l'aigua regenerada, especialment en els municipis litorals.
Se n'ha parlat, mira, abans la Sara González apuntava al cas de Badalona i algun altre municipi que també s'ha fet públic la quantitat d'aigua que perden per fuites. La infraestructura que tenim a Catalunya està en condicions?
Vale, bona pregunta. Bona pregunta perquè, no sóc la persona per respondre-la. Tot i així, evidentment, esclar, parles amb gent i veus coses. A veure, les grans infraestructures jo diria que sí que estan en condicions. Molts municipis petits, això també s'ha dit en la tertúlia que vostès han tingut abans, evidentment tenen més problemes en mantenir aquestes infraestructures. I ho saben, i ho tenen controlat. És un problema econòmic? Probablement sigui un problema econòmic. Aleshores, un cop identificat doncs, el problema, ja sabem on cal invertir. I si està invertint, per exemple, ara mateix estem treballant en el cas, ho fem des de la Universitat de Girona i des de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, és un petit municipi del Pirineu, tampoc cal entrar en detalls, que han demanat una subvenció per canviar la tuberia. Perquè la que tenen és la tuberia antiga, que perd. Doncs molt bona idea. I la que hi està al damunt, què demana? Demana un estudi geològic d'acord les fonts que es posen l'aigua d'aquesta tuberia fins als dipòsits municipals, doncs són unes fonts que tenen una certa solvència i que al llarg del temps doncs, seran, es mantindran, etcètera, etcètera, tindran recursos perquè aquesta infraestructura, que val uns 50.000 euros, doncs sigui viable. A mi em sembla que aquesta és una bona iniciativa. Per reduir aquestes pèrdues a les xarxes, que són molt importants. Bàsicament, s'aconseguissin fer totes les xarxes noves, el problema del canvi climàtic sobre recursos hídrics el tindríem solucionat.
Carai,
el cas de Badalona, jo pensava que es havia solucionat, quan he sentit que ho faran el 2025,
sí.
No sé si poder la fiscalia hauria d'entrar i deixar-se d'altres punyetes.
Deixa fer-li un parell de preguntes més, una que té a veure amb la solució a tota aquesta circumstància. Hem parlat de desalinitzadores, vostè m'ha fet la referència. S'ha parlat molt en les últimes setmanes, els últims mesos, els últims anys, de fet, de la regeneració de l'aigua, és a dir, de fer una depuració de l'aigua residual, no?, i utilitzar la pròpia aigua que en un moment determinat deixa de ser útil reutilitzar-la una altra vegada. Vostè coneix molt bé és un dels seus camps d'estudi, els aqüífers, no? D'aquí se'n pot extreure aigua també per fer-la servir, per fer-ne ús?
Sí. Perdona, és que abans he dit una cosa, perdona, ara vaig a la pregunta. L'aigua regenerada que ja no es pot fer servir. No, l'aigua regenerada sempre es pot tornar a fer servir.
Clar.
I un dels reptes que tenen avui dia la gent que es dedica, els enginyers químics que es dediquen als temes de depuració, és gairebé fins i tot estem tancat a nivell de país. És a dir, tanta aigua gasto, tanta aigua torno a posar en circulació.
Bona, sí.
I aquest que és el gran repte és les tecnologies que ens permetran aquesta regeneració de l'aigua. Anant als aqüífers, òbviament, els aqüífers, a veure, la llei del canvi climàtic de Catalunya i la llei de sequera, el pla de sequera, perdó, ja els considera uns recursos estratègics pel que seria l'abastament tant domèstic com agrícola. I, evidentment, a Catalunya, doncs, a les zones litorals tenim grans aqüífers, i inclús també a la zona interior hi ha moltíssims aqüífers que s'estan exportant en aquest moment. El problema, a vegades, és la qualitat. És a dir, en els aqüífers litorals tenim problemes de salinització i en els aqüífers interiors tenim el problema dels nitrats, entre altres. Però aquests serien, jo diria, els dos problemes capitals de la qualitat de l'aigua. Hi ha moltes poblacions que s'abasteixen de pous, i moltes d'elles poden patir perquè a vegades doncs, només tenen un únic pou, i aquell pou és el de tota la vida, que ha anat bé, però, esclar, en aquests contextos de sequera tan continuada i que, mal fa dir-ho, però segurament serà la normalitat en les properes dècades, doncs cal un pla B. I aquests aqüífers, a vegades, en un mateix municipi, podrien permetre dos pous. A veure, això ho estic dient una miqueta així a la babalà. Però tenir aquests plans B, aquests recursos per explotar les aigües subterrànies, són molt importants. Mines, galeries que estan abandonades, recuperar-los, perquè és clar, si aquella mina ens dona un 10, un 15% del que és l'abastament, és molt important.
I tant.
Moltes vegades jo crec que cal aquesta reflexió de quins recursos propis té cada municipi, que bàsicament seran subterranis, i veure si tenen la qualitat necessària per aportar un tant per cent, ni que sigui petit, un 15%, per exemple, no seria gens petit, i que alliberaria les pressions sobre els sistemes de captació que tenen actuals, aquells de tota la vida que no han fallat mai fins que arriba la sequera.
Correcte.
O una sèrie de sequeres encadenades.
D'aquí a dos minuts arribarem a 2:15 del matí. Li agraeixo molt al senyor Josep Masplà, el catedràtic d'Hidrografia de la Universitat de Girona, investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, per als seus minuts al Via Lliure. Moltíssimes gràcies.
Vinga, moltes gràcies.
Gràcies. Bon dia
a tothom.